Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Gemma Bonet. La guerra de l'Iran i les seves derivades a tot l'Orient Mitjà escalen cada dia una mica més. Aquest matí Israel ha anunciat que comença l'operació militar per separar el sud del Líban de la resta del país per la frontera natural del riu Litani. El ministre de Defensa israelià ha demanat literalment seguir el model de Rafah a la franja de Gaza i fer fora tots els libanesos del sud del país.
El primer ministre Benjamin Netanyahu i jo hem ordenat a les forces de defensa d'Israel que destrueixin immediatament tots els ponts del riu Litani, que s'utilitzen per activitats terroristes, per impedir el pas de terroristes i armes d'Hezbollah cap al sud, a més de la destrucció de les llars libaneses als pobles propers, per frustrar les amenaces als assentaments israelians.
Precisament en aquesta zona fronterera, aquest matí ha mort un israelià calcinat dins el seu cotxe per l'impacte d'un projectiu de Hezbollah. És la primera víctima de la milícia pro-iraniana des de l'inici de la guerra a l'Iran. Més notícies, Marta Sánchez.
El litre de benzina és uns 20 cèntims més barat des d'avui amb l'entrada en vigor del pla anticrisi del govern espanyol. Les mesures inclouen la rebaixa de l'IVA al 10% per als carburants, la llum i el gas. Per Josep Soler, economista i conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers, cal que el govern vigili les empreses energètiques que pugen els preus ràpidament. Són declaracions a 3Cat Info.
Que es conegués i hi hagués molta transparència sobre aquelles empreses distribuïdores que han traslladat molt ràpidament i massa ràpidament els preus i altres que no tant. Certament les administracions i el govern té manera de parlar amb aquestes empreses que els hi poden permetre perfectament actuar dintre del mercat pressionant perquè no actuïn més d'aquesta manera.
Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home a Olot, a la Garrotxa. Cap a les 2 de la matinada s'ha rebut un avís que informava de la presència d'una persona estesa a terra al carrer amb ferides d'arma blanca. La víctima encara no està identificada.
Itàlia vota avui i demà en referèndum una polèmica reforma del poder judicial que, segons el govern, busca modernitzar el sistema legal i, segons l'oposició, vol controlar jutges i fiscals. La consulta és un test per la coalició de dretes de Giorgia Meloni en el seu últim any de mandat.
Més de 500 persones participen a la Marxa per la Pau, una caminada popular per reivindicar la cultura de la pau com a valor universal. L'iniciativa l'impulsa l'entitat de Lleure Fundesplai i recorre el riu Llobregat des de 4 municipis, Martorell, Pallejà, el Prat i l'Hospitalet. Un dels participants és en Pau, monitor de l'Espai Mogli de Cornellà.
En els moments que estem vivint a nivell global en el món on estem, creiem que és molt important, sobretot de cara als nens, poder treballar tot el tema relacionat amb la pau, perquè al final són ells els que construiran el futur i el món on volen viure i han de buscar el bon camí.
Per segon any consecutiu, la plataforma Sant Jordi per la Llengua convoca una manifestació el pròxim 23 d'abril amb l'objectiu de denunciar el retrocés del català i l'augment de les discriminacions lingüístiques. La marxa principal es farà a la plaça Universitat de Barcelona, però n'hi haurà més que s'anunciaran en els pròxims dies. El portaveu de Sant Jordi per la Llengua, Adrià Font, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que és urgent mirar de cara la greu situació de la nostra llengua.
El que volem posar sobre la taula és la necessitat de que la societat civil, les persones, col·lectius, moviments socials posin el tema de la llengua i del retrocés del català al centre de l'agenda perquè hi ha d'haver-hi un canvi estructural i això és el que estem dient.
Els esports, Albert Benet.
En joc a aquesta hora la final de la Copa Masculina d'Hockey Patins. El partit és a la primera part i el Calafell, que juga la primera final de Copa de la seva història, està empatant a 0. La final la transmet Catalunya Ràdio a través del canal exclusiu digital. El Barça buscarà aquest migdia contra el Rayo a partir de les 2 al Camp Nou, una victòria que el situï amb 7 punts més que el Madrid a la Lliga de Futbol de Primera, de manera provisional. Més tard, derbi madrileny al Bernabéu a les 9 del vespre, Madrid-Atlètic de Madrid. El Barça jugarà aquesta tarda a les 6 la final de la Copa Masculina de Futbol Sala contra el Jaén, en un diumenge amb un Barça-Madrid a l'ACB de bàsquet al Palau Blaugrana a les 7 del vespre amb el dubte de Xengèlia. I ara, a aquesta hora, comença a l'ACB el duel català Lleida-Joventut de Badalona, un partit que es pot veure en directe per TV3.
Fins aquí les notícies. Si la nena m'estimava enrere.
pujant a l'ego, no és per tant. Com que m'ha dit que m'estima, jo ja no l'estimo tant. Jo ja no t'estimo tant.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
Jo ja no t'estimo tant.
Amb Roger Escapa.
12 i 5. Les amigues de les arts, recomanacions gastronòmiques i culturals amb la Rosa Rodon i la Marta Ferrer. Bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Aquesta és la setena hora de suplement d'aquest diumenge, l'última de l'esperit de cap de setmana, perquè al punt horari de la una comença la TDT de Catalunya Ràdio. Avui, Barça-Rayo, a les dues del migdia. Per tant, el Torquemada, el Bernat Soler i companyia, que deuen començar a enfilar camí cap al Camp Nou. I aquí tenim una sòcia del Barça, Marta Ferrer.
Què tal?
Que vas al camp avui o què?
No, avui no.
Avui no.
Avui demanarem unes pizzas i mirarem des de casa.
Doncs després del futbol, perquè avui fer la migdiada serà difícil, us proposem també alguns plans de sofà.
You abandoned your kingdom. And you abandoned your son.
Bé, no sé si us ho proposem o us ho podeu estalviar. Això és el més nou de Peaky Blinders, una de les sèries de més èxit a la plataforma, que ara arriba en forma de pel·lícula a Netflix. Posa finalment, sí, punt final a 13 anys d'història. El hombre inmortal és la pel·lícula de Peaky Blinders, que ha estat a l'altura de la sèrie, ras i curt, Marta?
És que ras i curt és difícil de dir perquè, clar, per mi és un final amb molts asteriscos molt grans, perquè era molt difícil acabar una sèrie que, per cert, deixa'm dir una cosa, la sèrie preferida d'Unai Emery.
Now I am watching English series for my English. Peaky Blinders. It's good, but it's difficult. This is from... is from Birmingham. Yeah, and it's very aggressive.
Perdó, i estàs que volia tirar aquest tall, que sempre m'ha fet molta gràcia, que era un Emery quan era entrenador de l'Arsenal, que explicava que estava aprenent anglès veient sèries angleses i que
vergonya
ho havia fet
no n'hi faltava.
Peaky Blinders.
Perquè realment no en tenia gens ni
mica. També et dic que em sembla una tria molt ambiciosa,
sí, sí, anava molt fort, anava molt fort, perquè clar, l'accent de Birmingham costa d'entendre,
Jo sense subtítols naufrago,
Sí, a mi també em calen subtítols. Vaja, en definitiva, res, que volia tirar aquest tall, que sempre m'ha fet molta gràcia de Peaky Blinders. Clar, era molt difícil tancar una sèrie com aquesta, d'entrada perquè 6 temporades, estimada per tothom, fenomen cultural, m'atreviria a dir. Us veu fixar que ningú portava el pentinat de Peaky Blinders fins que es va estrenar Peaky Blinders i ara no hi ha adolescent al món que no porti aquest pentinat que alhora és el tall de cabell de futbolista?
I a la vegada la indumentària sencera, perquè jo he vist alguns looks de Pep Guardiola també vestit de Peaky Blinders.
Clar, és curiós perquè és una indumentària de... Clar, la sèrie comença el 1919, és a dir, no és una indumentària que ara puguis portar pel carrer i la gent digui, ah, doncs, d'ara, no? Però el que sí que podia recuperar era el pentinat i de cop és això, o sigui, no hi ha cap noi jove al món que no porti aquest pentinat com molt rasurat dels costats, amb una mica de serrell per davant, ja sabem tots quin pentinat és, clar.
I durant un temps va haver-hi moltes disfresses, tant carnestoltes com Halloween, de grups de nois vestits de Peaky Blinders.
Sí, que al final és anar vestit de gàngster, Vull dir que no estem descobrint tampoc res, Anaven vestits de gàngster, el que passa que, clar, tenien una elegància, els Peaky Blinders, que no la tenia Tony Soprano, diguéssim.
És el mínim que exigim als gàngsters.
Correcte. La boina a Pep Guardiola li queda molt bé.
Sí, li queda més bé que a Cillian Murphy, és un debat que podem obrir.
Home, a Cillian Murphy li queda meravellosament bé, amb ell va començar tot.
Sí. És que Pep Guardiola és punyetero, perquè és un home que fins i tot li queden bé els colls alts, que no a tothom li queden bé, has de ser Pep Guardiola perquè et quedin bé.
Sempre va molt ben vestit, de fet la seva dona, la seva exdona, es dedica també a la moda, no? Vull dir que...
Ara no em voldria desviar del tema, però la camisa de llenyataire que portava l'altre dia, convindrem que no era la millor elecció.
Doncs a mi em va agradar, mi em va agradar, i em va sorprendre molt, m'hi vaig fixar, que primer vaig pensar, dic, ostres, va molt poc abrigat, perquè a Manchester segur que fa molt fred. Però portava una samarreta interior de màniga llarga negra, que jo detesto les samarretes interiors de color negre, sempre vaig amb samarreta blanca, negra, que les mànigues li sobresortien la camisa. I estava estudiat, això, perfectament. Vull dir que sempre va... tres passos per davant. O sigui, així és com vestirem d'aquí 3 anys.
És un trendsetter.
A mi he de dir que no em va agradar gaire. Era una mica el look de fa 3 dies que no surto de casa perquè estic fent manualitats, perquè el que
sigui... No, Marta,
sigui,
això el que era
perquè
la, i no
perquè
em va
la, perquè l'anada li havia anat molt malament.
Clar, devia estar estudiant molt fora no, a Madrid, no li va servir de gaire,
era
pobret.
Era un homenatge a la calçotada. Ell es va vestir de calçotada, ja.
A mi em va agradar el look.
L'enèsim homenatge a Catalunya que fa Pep Guardiola.
Jo vaig trobar que anava molt guapo.
Tornant als Peaky Blinders, que anaven més ben vestits per mi que l'altre dia Pep Guardiola, a qui sempre estimarem, i des d'aquí un record i una abraçada i un petonet. Clar, era molt difícil posar punt final, i sempre passa, a les sèries que són un absolut fenomen cultural. En aquesta tenia la dificultat afegida, que és que fa molts anys des de l'última temporada, em sembla que han passat com 3 o 4 anys des que va tancar-se la sèrie en si com a temporada, amb aquesta 6ª temporada, i quedava poca gent viva, per dir-ho d'alguna manera. A veure, no crec que sigui spoiler parlar ja de l'última temporada de Peaky Blinders, perquè és això, ja es va estrenar fa temps. Si no l'heu vista, doncs una mica és cosa vostra. Però, clar, una mica la pregunta era com acabaran de concloure tot això si tampoc hi ha molt més personatge al qual aferrar-se. I crec que per mi aquest ha estat el dilema principal d'aquesta pel·lícula, que més que un tancament de sèrie és una espècie d'epíleg. De dir, d'acord, hem de tancar del tot la trama del personatge protagonista, que és Tommy Shelby, que és Cillian Murphy, i com que passa moltes vegades que aquests personatges que no són ben bé dolents però que són una mena d'antiherois, no? Penso ara en el protagonista de Breaking Bad, també, han de tenir un final bastant definitiu perquè al final les coses que han fet durant la sèrie són bastant reprovables i és molt difícil que tu com a espectador li perdonis tot, necessitava un tancament una miqueta més definitiu del que ja tenia a la 6ª temporada de la sèrie, que recordem que acaba, que ell bàsicament acaba fart de tot i s'exilia perquè diu ja no puc més de liderar els Peaky Blinders. Aleshores, en aquesta pel·lícula el que fa és retrobar-se amb el seu fill, que interpreta Barry Keoghan, que l'haureu vist a pel·lícules com Saltburn, i que, per cert, farà de Ringo Starr al biopic dels Beatles que està preparant Sam Mendes, i d'això en parlarem un dia perquè podria parlar 3 hores jo de com estan en aquest biopic de moment que ja l'estan rodant, però vaja, que és una cara que si no teniu situada en el futur segur que la tindreu situada, i aleshores és una espècie de retrobament entre aquests dos personatges perquè el fill de Tommy Shelby ha agafat com el lideratge dels Peaky Blinders però no ho està fent gaire bé, llavors representa que el fill prodigi, que és Tommy Shelby, ha de tornar per reencaminar-lo. Clar, no és ben bé un final perquè no acaba tan tancant res. És com un capítol afegit, com per dir, ara sí, definitivament ens acomiadem de Tommy Shelby, però té molt poc lligam real amb la resta de la sèrie, entre altres coses, perquè no torna gairebé cap dels protagonistes originals de la sèrie.
I la meva pregunta és, s'acaba del tot, ja no hi haurà res més de Peaky Blinders o encara...
En teoria sí, s'ha d'acabar del tot, i si no s'ha d'acabar del tot, des d'aquí jo demano que s'acabi ja del tot, perquè ja hem tancat la història i ja ho hem explicat tot, no cal ara una altra història relacionada amb Peaky Blinders.
Jo estic content perquè és de les últimes sèries que vaig arribar fins al final. Té mèrit de 6-7 temporades, no? Doncs sí, sí. Vull dir que...
I et va agradar al final?
No el recordo.
Que ja
no me'n recordo. Aleshores, no em devia agradar tant si no el recordo.
És que s'ha posat la medalla del mèrit i després no s'ha
No me'n recordo. Sé que vaig arribar fins al final i que ara tenia inquietud per veure si aquesta pel·lícula dedicava 2 hores a veure-la, però la veritat, després de sentir-te, crec que m'ho estalviaré.
Deixa'm fer un avís a navegants. A mi em va passar, jo tinc memòria per les sèries. No me'n recordava d'absolutament res. Mireu-vos un resum, si voleu, abans de veure L'Hombre Immortal.
Un minut per arribar a un quart d'una. Tenim notícia i és que ja sabem quin és el millor xuxu del món. És el que fa la pastisseria Tornés de Girona, que aquest cap de setmana ha guanyat el concurs mundial del xuxu, Rosa Rodón.
Escolteu, és parlar de xuxus i s'obre una gana terrible. No sé si és responsable això que estem fent ara mateix, però parlem de xuxus. Aquest concurs és la 6ª edició que se celebra. Moltes vegades la gent em pregunta per què és un concurs mundial del xuxu, per què és el millor xuxu del món. Bé, aquest concurs el va idear una de les persones que més sap de gastronomia en aquest país, que és el Salvador García Arbós. El Salvador és una persona també amb un gran sentit de l'humor i va pensar per què una cosa tan local, no, tan nostra com el xuxu, no pot tenir un concurs del món. Evidentment, hi ha un puntet també de mofa d'aquests concursos que es fan en algun lloc, se n'hi presenten 5 o 10 i diuen que és el millor d'Espanya o el millor d'Europa. Per què no podem tenir el millor xuxu del món? Evidentment, ja ho sabien els organitzadors quan li van posar aquest nom, i tot i així, deixa'm dir que és un concurs que tot just va per la 6ª edició i cada any És una notícia copeta que la gent té molt d'interès. Nosaltres al diari Ara ho seguim cada any. La meva companya, la Trinitat Gilbert, està allà pendent de veure qui serà el guanyador. Perquè, a més, deixa'm dir-te una cosa, Roger. L'any passat va guanyar la pastisseria Trias de Santa Coloma de Farners i el Joaquim Trias li va dir a la Trinitat que van passar de fer 400 xuxos a l'any a fer-ne 40.000.
Imagina't. Clar, perquè la campanya de propaganda, de publicitat, entenc que els guanyadors ja no es poden tornar a repetir, vull dir que no es poden tornar a presentar.
Diria que no s'hi tornen a presentar l'any posterior, ja en tenen prou, però bueno, després s'hi podrien tornar a presentar. No ho sé, a mi no sé si m'agradaria estar a la pell del...
Home, tu imagina't, has dit de 400, eh?
40.000.
A 40.000 l'any.
I perquè no podien fer més, perquè feien el màxim que podien assumir.
Doncs aquest any els guanyadors són a Girona, Pastisseria Tornés, Josep Maria Tornés, el propietari. Bon dia i bona hora i l'enhorabona.
Hola, què tal? Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies.
Suposo que avui deus haver fet sold out, de xuxos aquest matí.
A les 9 del matí, obrim a les 8, doncs a les 9, imagina't tu. Havien acabat tots i a més hem hagut de començar a córrer cuita amb presses i aquestes presses amb els xuxos són males companyes de viatge, pues, a començar a tornar-ne a fer perquè almenys al cap de 3 hores més n'hi tornéssim a haver.
Clar. Quants en tenies a primera hora avui al matí per vendre'n?
200.
200 i que s'han venut en menys d'una hora, efectivament.
En una hora. Una vegada tret els encàrrecs, perquè és clar, això es va, el premi el van lliurar pues, al migdia i el migdia, i amb el transcurs de la tarda pues, se'm van encarregar uns quants, la veritat, uns quants, sorpresa meva, és que, esclar, bueno, estiguis preparat o no, no t'esperes, no?, això, tampoc.
Home, imagina't, si els que van guanyar l'any passat han passat de 400 a 40.000, ja et pots preparar perquè aquest any no faràs res més que xuxos,
eh? No, si me'n recordo que el Joaquim Trias, el company d'ofici, sobre la tarima, acabat en calent amb el premi a la mà, em deia, Josep Maria, no saps la que t'està caient. L'altre, en Jordi, l'altre també, l'altre, en Salvador García, també. Jo no sé, m'han començat allà a temblar les cames, tu, vaig agafar un cangueli, que no em foto mai nerviós, i una mica més m'han d'ajudar a baixar les escales.
Et van donar el pes, pràcticament, eh?
Sí, en vez de l'ànim, me van fotre la cavalleria per sobre.
Home, el que has de fer d'entrada és pujar una horeta al preu del xuxu, perquè ara això costa una mica més, no?
No el toquem. Nosaltres ja de sempre l'hem fet pagar, el xuxu, perquè és una cosa que és una pasta fregida amb la seva crema i tal, producte de qualitat, matèria prima de qualitat, però és una peça que porta 2 dies de feina, no? Llavors, almenys a casa, porta 2 dies. Llavors, aquesta elaboració no s'ha de desmereixer perquè sigui una peça de pastisseria, de bulleria, com se li vulgui dir, al contrari, se li ha de donar un valor afegit, no? Sempre l'hem fet pagar. No tenim per què posar-li un sobrecost ara pel premi, ni molt menys al contrari, agrair la gent que continuï vinguent a buscar-lo.
A quan el veneu ara, el xuxu?
3,50.
3,50. El petitó o és la mida estàndard?
No, només fem una mida.
Només una mida.
Que és un xic més gros que el que vam presentar al concurs, perquè al concurs ens van demanar un gramatge molt, molt específic.
Home, clar, si n'havien de tastar 30...
Sí, igual és per això, no. Clar. No, és perquè, evidentment, queden més... Es buscava segurament amb en Salvador un format com més gastronòmic, no? Més cuco, més bufonet, no? Allò com una queixalada, com si fos un calçot, plup, te l'empassessis, no? El de casa és un xuxo més de pastisseria de Girona tota la vida, no? Dels 110 grams, una cosa així.
De seguida la Rosa Rodon, eh? Abans, per què creus que heu guanyat? Quin és el secret d'aquest xuxo de la pastisseria Tornés de Girona que us ha valgut el premi, el millor de tot el món?
Jo em sembla que tot pastisser de Girona, i ara vull ser franc, és segur que un bon mereixedor d'aquest premi, perquè fa molt de temps que l'estem treballant, molts anys, moltes dècades, i últimament li hem estat posant tots molt d'èmfasi. Senzillament, afinar una mica més amb el gust de la crema, afinar una mica més amb el cruixent, intentar que aquest cruixent, segon el procés de treball, ens aguanti més hores, i aquí potser és una mica el secret del professional de saber que allò és com una croqueta, no?, que a vegades fregis boníssima, al cap de mitja hora doncs no te la pots menjar i a la tarda menys, no?, doncs intentar que el xuxo doncs, ens aguanti el màxim d'hores possible doncs, cruixent. Aquest és l'únic secret que podríem dir que té el xuxo, a part de treballar amb la màxima qualitat i esmer que puguis, no?
Josep Maria, amb els últims anys sí que has adaptat una micona la recepta, no?, del xuxo. No és exactament igual com la fas ara que com feies fa uns anys.
No, és com tot evoluciona. La pastisseria evoluciona, la cuina evoluciona, la moda evoluciona, la pastisseria igual, no? S'han baixat sucres, els greixos s'han acurat una mica, els olis de fregir són augmentar la qualitat. Llavors tot ha anat una mica amb el que del temps, no? També no es fa aquell xuxui tan greixós, tan gros, tan farcit de crema, que com mossegaves pues, te quedava aquella boca amb aquella sensació oliosa. Ja no es fa aquest tipus de xuxu. Nosaltres ni crec que ningú que s'apreci de ser un bon professional, no? Baixem els sucres, els baixem per tot. El sucre no té per què ser, no?, el diable de la societat avui en dia, però una cosa tan dolça i a sobre que ja va envoltada amb sucre per sobre, llavors li baixem aquest punt de dolçó a través de la crema i de la mateixa pasta, no?
Quines ganes de tastar-ne un.
Avui ja no, eh?
No, ja ho sé, ja ho sé, no, però ja vindrem. Però vindrem. Pastisseria Tornés, Josep Maria Tornés, el propietari, l'enhorabona. I a més ara, clar, us enganxa tota la campanya de Setmana Santa, les mones, els bunyols, suposo, no, aquests dies?
Exacte, aquest és l'únic enrenou de mal de cap que tinc, perquè això m'ho dones qualsevol època de l'any i, bueno, t'organitzes, fases, nosaltres estem preparant a casa, és gran, per fer quantitats, però t'agafen 2 setmanes d'aquestes picadetes que ja dius, ostres, i ara això com ho muntem, això, no? Però, bueno, algun sistema trobarem, alguna via trobarem, sí.
Una abraçada ben forta, felicitats.
Enhorabona.
Sí, molt agraït a vosaltres per la trucada, gràcies.
Dad, I love that you're here, but I don't need you to check on me. I just want to help. I know you're going through something with your marriage. Casey?
Everybody knows. It's like a fishbowl. That guy.
Tornem a les pantalles amb la Marta Ferrer, que ens porta una recomanació pels amants de Ted Lasso. Això, atenció, és Rooster. Ja es pot veure HBO Max amb cares conegudes, les cares conegudes de Ted Lasso, i amb un actor protagonista que és un autèntic geni de la comèdia. Marta.
Sí, és que gairebé us podria vendre aquesta sèrie dient és la nova sèrie que protagonitza Steve Carell, i jo ja marxar cap a casa meva, i ja seria una bona recomanació perquè la miréssiu, perquè Steve Carell, gran protagonista de The Office, gairebé no necessita més presentació. O sigui, evidentment, per mi una de les grans estrelles de comèdia del cinema i de la televisió nord-americanes. I clar, ara s'ha liat amb Bill Lawrence, que és el creador de Ted Lasso, que ja sabeu que a casa meva hi ha 2 samarretes penjades, la del Barça i la del Richmond, que és l'equip que entrena el Ted Lasso. I per tant, gairebé que és una sèrie que me l'han recomanat, me l'han fet a mi, i m'han dit, té, Marta, perquè te la consumeixis tu. També per la Rosa, eh, Rosa?
Sí, absolutament. Dir-vos que els nous episodis es pengen els dilluns, és correcte, Marta?
Em sembla que sí.
I a casa hi ha nervis. Ja és dilluns, perquè ara només tenim 2 episodis, oi?
Sí, correcte. Se n'han estrenat 2 i us haig de dir que per mi és una sèrie que, amb aquests 2 episodis que hem pogut veure, jo no n'he pogut veure més, és una sèrie que per mi ha anat d'una mica menys a més. És a dir, amb el segon capítol ja se li nota una mica més aquesta espurna que és molt de Bill Lawrence i que és molt de Ted Lasso, que és aquest humor que pot ser una mica blanc, però que sempre té un punt de punyent, amb uns personatges que són molt peculiars i molt característics, que no arriben a ser del tot estridents, però són personatges que jo sempre penso, si tingués un diàleg amb ells, no sabria ben bé com contestar a moltes de les coses que diuen, perquè sempre tenen bromes que, sortides de to que no t'esperes, moltes referències a la cultura pop. Llavors, en aquest cas, ens trobem amb Steve Carell, que és un autor de molta fama, és un best-seller, que torna, o més que torna, va a la universitat on fa de professora la seva filla, que s'acaba de separar del marit, que és el Phil Dunster, que és el Jamie Tart de Ted Lasso. Si recordeu, és aquell futbolista que, diguéssim, era el més futbolista de tots els de Ted Lasso, que segurament en recordava, doncs, a David Beckham, Cristiano Ronaldo, etc. Doncs aquí fa un paper totalment diferent, us he de dir. Aquí fa de professor molt seriós, molt posat, molt intel·lectual. S'acaba de separar la filla de Steve Carell d'aquest noi perquè se n'ha anat al llit amb una alumna, amb un estudiant. I aleshores tot és molt estrany, tot és molt incòmode, i Steve Carell va una mica allà com a fer de pare que li dona suport a la seva filla, que ho està passant molt malament, i evidentment doncs aquí hi haurà un munt d'escenes absolutament hilarants, però que també tenen molt cor, que al final per mi és la gràcia de les sèries de Bill Lawrence, que té una altra sèrie a Apple TV que també recomano, que es diu Shrinking, que és aquesta barreja perfecta, de comèdia, de molt d'humor, de moltes situacions bastant estranyes que et fan gràcia a vegades de lo patètiques que són, però que també tenen molt d'acord i que al final reflexionen sobre les històries de la vida que a tots ens importen i que tots hem viscut en menor o major mesura.
Escolta'm, Ted Lasso, per cert, que aviat té nova temporada, en aquest cas, han trigat molt. moltíssim per això.
Han trigat moltíssim perquè passen aquestes coses que en principi la tercera era la última, però potser no era la última i potser ens pensarem si en farem una altra, perquè clar, és la gallina dels ous d'or i molta gent se la mira i què farem. És veritat que la tercera temporada de Ted Lasso va ser una mica un tren de Renfe que descarrilava bastant fort.
Jo no la vaig poder acabar.
Sí, va tenir un final
horrorós, eh?
Que hi ha un punt de mi que dic gairebé que em facin una altra i potser em millorin una
que
mica aquest
final. Que per mi està sobrevalorada, ja ho he dit, vull dir.
Sí, és veritat, aquí no m'hi trobaràs.
No, però la primera també, o sigui...
No, això sí que no t'ho accepto, eh? No, això sí que no t'ho accepto, casa meva, que diguis que la primera de Ted Lasso
no la vaig trobar una sèrie tan extraordinària com tothom deia. Però bé, d'això es tracta.
Cadascú té les seves opinions incorrectes, també, i no passa res.
Que l'última temporada no va estar al nivell de les altres.
Ara entrenarà l'equip de noia.
L'equip femení, és això. És el final de la tercera de Ted Lasso, això tampoc és un spoiler. Es veu que el Richmond té el projecte de construir un equip femení i aleshores representarà que els hi faltarà un entrenador i demanaran a Ted Lasso que torni de Kansas per entrenar aquest equip femení. Veurem com se n'en surt.
Molt bé, doncs de moment, mentre esperem aquesta última de Ted Lasso, la recomanació de la Marta Ferrer és que ens consolem amb aquest rooster HBO Max. La Rosa Rodona ens proposa dinar o sopar al restaurant Moments de Barcelona, aposta seguríssima, que aquesta setmana estrena nou menú, l'han ideat, evidentment, Carme Ruscalleda i Raül Balam, mare i fill, el Raül, l'ànima rere els fogons del restaurant, i Rosa Rodona, has tingut l'honor ja de tastar aquest nou menú.
Doncs
quina
sí.
Enveja, també.
Sí.
Sempre, no, la Rosa sempre fa molta enveja.
T'enganyaré, soc una mica rabiosa, em sap greu. És molt interessant el canvi que ha fet el Moments, que durant un bons anys va estar fent també menús temàtics, com els que havien fet al Sant Pau, i ja fa un temps que han abraçat els menús de temporada, i jo crec que excel·leixen, que estan trobant totalment ja la seva personalitat amb aquests menús de temporada. Com sabeu, aquesta setmana ha començat la primavera, cosa que celebrem, i amb la primavera ha arribat aquest nou menú, on hi ha els ingredients que corresponen a aquesta temporada. En concret, d'aquest menú hi ha un parell de plats que m'han fet gràcia i que m'agradaria compartir amb vosaltres. Un d'ells és el suquet. El suquet, a més, em van explicar, segons em va explicar el Raül, el peix que hi posaran, no el decidiran ells, sinó que el decidiran els mateixos pescadors en funció del que hagin trobat aquell dia. I vaig demanar que millor que ens ho expliqués ell.
Farem suquet de peix, un suquet de pescador, i aquí sempre manarà el pescador de lo que ha pescat. Sí que nosaltres direm escòrpora, si no hi ha escòrpora volem rap, si no hi ha rap volem lluerna, si no hi ha lluerna volem serrans. I potser algun dia em diran no tinc tots aquests, i aquell dia farem l'enginy que tenien els pescadors quan anaven a pescar, que quan no hi havia cap peix per posar en aquell suquet de pescadors i ficaven el peix més tradicional de la costa catalana, que és el bacallà sec.
I fer-ho així també té un punt pedagògic, eh? Al final també el que volen és poder explicar als seus comensals, davant dels comensals, per què serveixen aquest plat i quina és la història que hi ha darrere.
Bueno, els explicarem això, els explicarem que és un plat humil que es feia a les barques, perquè tu pujaves, els pescadors quan anaven a les barques portaven patates, quatre fruits secs, julivert una enyora, i amb allò feien un dinar. El peix és el que acompanyava, i era un plat molt humil que avui en dia pot estar sentat a qualsevol restaurant gastronòmic del Passeig de Gràcia.
Un altre plat, el segon plat que us volia destacar, és un plat de pèsols, esclar, família del Maresme, l'han cuinat de mil i una maneres, però en aquest cas, pel menú del moment, el que han decidit és fixar-se en el Japó, que és un país que ells coneixen moltíssim, i han agafat aquesta inspiració japonesa, ja que ells van tenir-hi un restaurant durant moltíssims anys.
El pèsol només serà escaldat a través de la força d'unes pedres calentes que el líquid del sake i genera un vapor, el perfum i el cou, l'escalda, però ens menjarem d'aquest mateix pèsol el brou de la bajoca i la polpa d'una bajoca que abans doncs llançàvem, però que hem après a Orient que això es pot aprofitar i que al final és un plat diferent de pèsols que els sentim nostres, que venen de molt lluny i fins i tot en lloc de posar-hi aquest toc de porc tan català hi ha un peix curat també a la japonesa que pren una textura que encara que no estem acostumats a menjar un peix curat, ostres, el reconeixem i l'estimem i ens agrada.
Deixeu-me dir-te que jo, quan Carme Ruscalla parla, o sigui, m'agradaria que m'expliqués un conte abans d'anar a dormir. No trobeu? És una persona que s'explica tan bé.
Molt bé, sí, sí.
És extraordinari, és igual que et parli de pèsols que del que sigui tu.
Sí, sí, i que aconsegueix sempre captar la teva atenció. La Carme Ruscalla i el Raül Balam, que evidentment els desitgem tota la sort del món en aquest moment, amb aquest nou menú que la Rosa ha tingut la sort de tastar i que, doncs, tant de bo un dia també ho puguem fer. Amb aquest valor segur que és el Moments a Barcelona. Una última proposta encara de la Rosa. Una proposta que ens porta fins a Reus perquè has tornat absolutament enamorada i obsessionada del forn Cisteré, Rosa.
Sí, a veure, no descobreixo jo aquí la sopa d'all, és un dels grans forns de Reus. Deixem-me que us expliqui una anècdota. Fa unes setmanes es va celebrar la gala del Sol Repsol, es va fer a Tarragona, i quan s'acabava la gala hi havia com tot de paradetes de menjar, vam sortir afamats de les gales, que sempre són llargues, no només les de cine, Marta, les de gastronomia també
Sí, les de cine també es fan molt llargues.
I vam sortir afamats, hi havia diverses paradetes i hi havia, doncs, productes que es podrien considerar una mica de luxe, no? Pues posa-li un pernil del bo, no sé, ostres, coses molt bones, un càtering increïble, boníssim, que va fer el Nando Jovany. Hi havia una parada que causava furor. Era la parada del pa, del forn Cisteré, que tenien una barra de pa immensa que ja cridava l'atenció i, a més, hi havia uns rodons brutals que, quan es va acabar la gala, la gent anava allà a rampinyar, a veure si se'n podien tornar a casa amb un rodó. I no els jutjo, perquè la diferència entre un pa bo i un pa dolent és abismal. No és d'estranyar que ells hagin guanyat el premi el millor pa de pagès català IGP del 2025, no és una sorpresa, i una pila més de premis, eh? I la barra aquella gran, que a mi em va cridar tant l'atenció l'altre dia, que hi vaig poder anar al forn, vaig veure que és una barra que fan. En fan de 3, de 5 i de 8 quilos.
Wow.
Una barra de 8 quilos és una cosa impressionant. No, la idea és que són molt cracs. És que aquesta barra està dissenyada per les colles que fan calçotades. De manera que tu has d'encarregar aquest pa. Fer aquest pa requereix 2 dies de feina. Per tant...
Sí, el fan per encàrrec.
Clar. Sí, perquè, bueno, no crec que hi hagi...
No té una sortida comercial familiar.
Però, en canvi, té per mi em sembla servei públic fer aquest pa, perquè imagineu la colla d'amics, no?, que som molts i necessitem el pa, doncs això, per fer una calçotada, una barbacoa, l'activitat que sigui, tu agafes aquest pa i tranquil·líssimament vas tallant llesques. I és tan bo que és el que passa amb el pa bo, que té una vida molt llarga, en realitat. Perquè tu el tens encetat i és veritat que la primera llesca s'asseca, però tu talles aquella llesca i aquell pa és perfectament bo. És una de les diferències que hi ha, com us deia.
No passa gaire sovint, això, ja.
Bueno, doncs amb el forn del forn Cisteré, sí que passa. L'altre dia hi vaig anar, estaven fent bunyols. Els divendres fan bunyols amb crema. En el seu cas, la crema ve integrada, no és una crema farcida, i crec que vaig viure un dels millors matins de la meva vida, veient com feien bunyols i de tant en tant, quan ningú mirava, pam, passigant-ne un.
La Rosa Rodon, que recomana una vegada més a Reus el forn Cisteré. Acabarem amb una ofrena, una per la Rosa i una altra pels oients. Sabadell 4, Europa 0, no?
Sí, sí.
És curiós, m'informa ell a mi, perquè ella, tot i ser de Badalona, és més del centre d'esport Sabadell Conservidor, i bé, sembla que aquest any va de debò, i ahir en aquest derbi català doncs es va imposar el conjunt arlequinat, eh?
Sí, va ser un...
Jo pensava que tu vindies afònic avui, després de 4 gols.
Bueno, he fet bastant de silenci, bastantes infusions, va ser un partit molt bonic. Li desitgem a l'Europa el millor, també. Jo crec que és xulo que els equips catalans vagin creixent, i l'any passat ells van pujar de manera directa, nosaltres en play-off, tant de bo aquest any sigui al revés, i ens tornem a trobar l'any que ve tots a segona, i amb Roger Escapa ja de soci al camp, que ja va sent hora, eh?
Intentaré estalviar, però bé, potser al final no puc, perquè se'n van acumulant també els carnets de soci. Atenció si voleu guanyar una entrada doble per anar a veure l'obra Una idea genial el 24 de març al Teatre Condal. El primer oient que truca al 93207474, 93207474, s'emporta aquesta entrada doble per Una idea genial, Teatre Condal. Rosa Rodon i Marta Ferrer, moltes, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Fem una pausa i el suplement una mica més de música amb el Roger Mas i el David Caravent per anar tancant aquest diumenge.
El suplement, amb Roger Escapa.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 i 26 d'abril una gala d'estrelles de l'American Ballet.
Estrelles de la prestigiosa companyia nord-americana s'uneixen en un mateix escenari per celebrar l'excel·lència, la tècnica i la màgia de la dansa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a la faccultural.cat.
Fins ara, cap tecnologia ha sigut capaç de canviar la vida de tota la humanitat.
Us presento Dia 1.
Una minissèrie que et farà veure el món amb uns altres ulls.
És perillós que surti a la llum. Passarà una cosa terrible.
Dia 1. Aquesta nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Muchos actores no comen carne o marisco o lo que sea, pero en la escena está puesto que tienen que comer carne o mariscos. ¿Cómo conseguir el look de un marisco, sabes? Pero que sea vegano.
L'estilista del menjar que treballa a Hollywood i fa ostres veganes per l'actriu Emma Stone.
Tengo diferentes recetas. Lo que uso mucho son setas. Hago una textura rara con arroz y setas y alubias. Y luego sale una ostra que pinta un poco.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1:45. Bon dia, bona hora.
Bon dia. Igual.
David Caravent, què tal, com estàs?
Fantàsticament bé.
Roger, d'on surts, d'Ultratumba, avui? Més que mai. Si normalment ja veus de baix, avui què?
Bueno, que és una competició aquí tots tres, eh? Mira, has de baixar.
No, però no, a veure, contra avui tu no hi ha res a fer, Roger.
Exacte, no és veritat.
La caverna profunda, la deep caverna...
Un dia ho podíem provar, a veure qui arriba més.
A veure, fes un... A veure. Prova-ho,
home,
prova-ho.
Dóna-li per copejar una mica d'aigua, no?
Un dia.
A veure.
El subwoofer.
Una mica més.
No puc baixar més avall.
Una mica més. Últim.
No, més avall no puc.
Només avall no pots. Val, d'acord.
Ja està.
Roger, David, no cal ni que ho provem.
No, en absolut.
Bé, el Roger Mas sempre ens obsequia amb aquestes camises de quadres tan meravelloses que ens portes, que fan diumenge...
Aquesta camisa la portava el primer dia que vam fer la primera secció a l'estiu del 2018.
Del 2018, imagina't. I com, o sigui, que és... Te'n recordes de com anaves vestit aquell dia?
És que, bueno,
hi ha una fotografia
és que no ho he actualitzat, la foto, a la web de la ràdio.
Esteu joveníssims, és que així esteu guapíssims.
I ahir pensava que agafo per anar a la ràdio.
No, o sigui, que no m'ha anat a millor, no?
O sigui, la mateixa camisa, eh?
Sí.
Això vol dir que no t'has engreixat?
Sí, m'he engreixat, però m'he tornat a primar.
Ah, o sigui, tornes a estar amb el pes del 2018.
Exactament.
Jo.
Sí, sí.
Bé, avui que és diumenge i que és demà ho deixo i que portem camisa de quadres, és un bon dia per fer costellada i calçotada, encara és època, i aquesta vestimenta i aquesta camisa tan significant del Roger per fer aquest espai també és una camisa molt de llenya d'aire, molt de preparar el foc, per coure costelles i calçots.
De caçador d'esquirols.
Així que avui hi posarem banda sonora també aquestes menges tan típiques d'aquestes èpoques. Això és vostre, ara torno.
El suplement, amb Roger Mas i David Carabell.
Doncs, Roger, jo he començat una mica ja amb la reflexió, gairebé. És a dir, la costellada, la calçotada, aquestes reunions familiars, la barbacoa, totes aquestes reunions familiars al voltant de la brasa, compleixen una funció social que, vulguis que no, és, en realitat és molt conservadora. És a dir, els homes es posen, es disposen amb el voltant de la, del foc, les dones preparen les amanides o el que sigui, els nens corren per tot arreu, diguéssim, l'estructura familiar es consolida, eh? És una mica com un Nadal dissimulat, en el sentit que es compleixen tots els rols d'una manera molt clàssica. Llavors he buscat una cançó d'aquestes conservadora, nostàlgica, d'una banda que combinava les dues coses, ser conservador però alhora també amb enginy, com els Beach Boys. Això és Disney Girls. Disney Girls, que en el títol porta, entre parèntesis, l'any 1957, és a dir, les noies de Disney 1957, és una cançó curiosa perquè és una de les grans cançons, jo diria, dels Beach Boys. És bastant desconeguda, però forma part de l'àlbum Surf's Up, del 1971. I, a més, té l'altra peculiaritat, que és una cançó composta per Bruce Johnston, que és el músic que va venir a substituir Brian Wilson, que és el pare el germà gran dels Beach Boys, i el geni, diguéssim, de la banda, i el va venir a substituir perquè Brian Wilson, a partir d'un cert moment, es va cansar de fer gires, val? I, a més, va entrar en una fase una mica psicopàtica i el consum d'al·lucinògens, doncs, se li va disparar. I llavors ens hem de situar als anys 70 i el somni dels anys 60 se n'ha anat a Norris una mica. Estem en plena guerra del Vietnam i aquesta banda que va començar tenint èxit cantant cançons de cotxes i de noies i d'anar a la platja i de fer surf, també estan una mica de rebot de tot. I llavors Bruce Johnson compon aquesta cançó que és nostàlgica cap a l'any 1957, quan ell tenia 15 anys, i llavors recorda tota una sèrie d'elements de la seva vida familiar i del context social i polític dels Estats Units als anys 50, que, doncs, on les categories estaven més clares. I per tant, recorda, doncs, això, els personatges de Disney, recorda la Patty Page, personatges de televisió, recorda les barbacoes, recorda els consums de caramels i coses així. I és una cançó, ja et dic, que compleix amb totes aquestes connotacions que pot tenir per nosaltres també, la costellada que fèiem de petits, la que fèiem de grans, on ens celebrem, diguéssim, la tribu.
Doncs escolta, jo entomo el repte intel·lectual de posar una cançó que estigui a l'alçada de tot això que acabes d'explicar. I això, hi ha una cançó, crec, que pot il·lustrar molt bé el tema, que és, que és aquesta.
Este domingo, con todos los amigos, nos vamos para el campo a comer la barbacoa. Y nos reunimos con un montón de gente, hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa. Nos llevamos muchas cosas, las bebidas, las gaseosas, la salsita, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuletón, la barbacoa.
Jo no sé si tu eres dels que... si et va generar anticossos, aquesta cançó, perquè realment...
Jo et diria que forma part d'aquell tipus de cançons que tots ens, doncs pel nostre esnobisme, ens resistim a acceptar dintre la nostra vida quotidiana, però que en un moment determinat, al final de la costellada, quan ja tothom va una mica encès, ens encanta...
Tot va bé.
Tot va bé, tot
home, entra. No m'estranya que tu i jo ens hagués generat anticossos aquesta cançó, perquè és el 94, eh? I ens va queixar en una època de la vida en què era molt difícil que això ens pogués entrar.
Has de construir la teva identitat, llavors, i això,
i no
clar,
la pots construir contra tu. De cap manera. Doncs aquest senyor que era francès, però va venir a representar França al Festival del Mediterrani, a Benidorm, no sé on, i es va quedar a viure a Espanya, aquest senyor. I aquest senyor havia estudiat magisteri i al Conservatori de París, era un expert clarinetista, vull dir que crec que tenia una mínima preparació.
Però
es va especialitzar en això, la cançó a l'estiu, i en aquesta estètica, que jo crec que és clarament de mal gust, és... Jo hi trobo molt indefensable no la cançó en si mateixa, les cançons de Jordi en si mateixa, sinó l'estètica musical.
Ja, yeah, ja.
Yeah. I aquests sintetitzadors d'aquesta època amb aquest mal gust...
Sí, sí.
Bueno, potser l'única gràcia que pot tenir és que és de tan mal gust que al final li pot girar per aquí.
I també és el que passa amb els èxits de l'estiu, que al final compleixen aquella funció d'haver fet un retrat d'una època de la teva vida, d'una etapa de la teva vida en què sovint caies en la... Bueno, doncs en això, hòstia, en gaudir de la vida d'una forma despreocupada, sense posar-te perapunyetes i no? Vull dir que...
Però sí, és l'antipolítica. Sí. Les cançons georgians són l'antipolítica.
Doncs mira, jo...
Teniré... Són l'opi del dominguero.
Doncs jo teniré cap a una cosa que si fa no fa, que està entremig, perquè jo et diria que és la reacció d'aquest músic canari que es diu Quevedo al disc Debí tirar-me les fotos del Bad Bunny.
Hoy me he visto mala cara cuando me miro al espejo. Tengo las ojeras marcadas, se asustaba hasta el reflejo. Tengo que mudarme lejos si quiero llegar a viejo. En la isla sola hay mujeres guapas y ron añejo. ¿Quién carajo dijo por ahí que en Canarias no se sale? ¿Quién carajo dijo por ahí que en Canarias no hay enrales? Ya suenan los metales, ya suenan los timbales, los vientos y las cuerdas que vienen carnavales. Moro en cada esquina, la frutera, la vecina. Este no es sitio para casarse, me va a llevar a la ruina. Azul, amarillo y blanco, obvio, claro que combinan. Sé cuándo empieza la fiesta, pero no cuando termina. A mí me encanta tu cuerpo, ay, mi niña, dame un cacho. Yo sigo siendo un pibito, aunque ahora me vista facho. Mollones, bailoteo...
Costa intervenir aquí perquè no, el Quevedo no deixa ni un mig centímetre ni mig segon el desenvolupament musical i va recitant. Però bueno, una mica com el Bad Bunny, el disc Debí tirar-me les fotos, que és aquesta mena de celebració dels seus orígens, del fet de venir de Puerto Rico, dels ritmes d'allà, doncs aquí Quevedo fa una mica el mateix i celebra la manera de celebrar la vida que tenen a les Canàries. Ho fa amb un merengue, que en realitat és un estil de la República Dominicana, però sí que celebra aquesta idea d'estar al carrer, dels carnavals, de la festa comunitària, i diu que no marxarà d'allà ni borratxo, encara que tingui, que ja s'estigui convertint en una figura més o menys global, no?
Señores, un chance.
Doncs mira, encara que estiguem a una calçotada, no, ens quedarem al Carib. Bueno, que és, més o menys, però un estil musical també caribeny, aquest.
Falta algo, potser és algun
francès. Això és Ragatac, que és un productor gironí,
Està molt bé.
I, a mi m'ha agradat molt.
I la batalla amb l'anyora és interessant. Sí.
Bueno, és que la història, una de les coses més importants de la calçotada a Valls, almenys, és aquesta. Quan la gent queda per fer una calçotada allà d'on ve el país dels calçots, doncs hi ha una batalla, perquè la gent porta, cadascú porta la seva salsa, hi ha una, perquè el calçot és el de menys.
Clar.
Al final, l'important és la salsa, no? I m'agrada aquesta cançó perquè fa tota l'explicació de
com
és com una recepta de cuina.
I però aquí també hi ha una batalla, diguéssim, entre, bueno, la salsa dels calçots i el romesco i aquesta forma
que
de picada.
Que són molt semblants, realment.
Clar,
no?
És l'anyora per aquí, l'anyora per allà, però...
Els catalans ja saps que ens agrada molt de buscar la...
Sí,
no?
Sí.
És una cosa... Ens encanta buscar la diferència, no? Sempre deia el Pere Jaume que això és un país de... No? Que a París veien de lluny, a França, perquè és pla,
clar.
I allò es poden mirar lluny, i a Catalunya, per bé i per mal, tenim aquesta cosa que és un país de valls i muntanyes, i que d'una comarca a l'altra... I llavors ens sabem i ens coneixem, però ens agrada molt buscar la
diferència.
La diferència.
També passa amb els arrossos, i això és el gran fracàs, no?
Sí, sí.
Que som el país dels arrossos i resulta que l'internacional és la paella valenciana, que d'alguna manera és menys variada, segurament. És a dir,
bueno,
vull dir, ho dic pels rossejats.
Hi ha de València, perquè és una paella i que és una paella.
Però aquí cada poble del litoral, diguéssim, té el seu arròs i tal com vens des de vall...
Bueno, i els arrossos de muntanya, també.
Exacte.
Sí, sí. Bueno, hi ha gent que de fer arròs en diu una altra cosa.
Yeah.
Quan vas molt content i i portes un somriure d'aquests d'haver fet arròs, saps què vull dir?
Home, doncs mira, doncs és el moment aquell on et baixen les guàrdies i baixes el nivell d'autoexigència i llavors comences a ballar com un boig amb una cançó com aquesta. Jo et diria que és l'himne petardo dels anys 90. I és una cançó que va ser escrita, composta, vaja, per les Spice Girls i els seus productors, a l'estudi en mitja hora, es veu. I la van fer allà com gairebé, bueno, improvisada, i fins i tot hi ha versos que són una mica... Trumlailà, diguéssim, no? Però bueno, va ser un excitar-ro bestial i compleix aquesta funció una mica com la de la barbacoa, que a partir d'un cert moment, no, quan ja anem per les postres, ja tothom va una mica begut, els nens ja s'han allunyat i estan jugant un partit de futbol i els ganàpies doncs ja porten unes quantes i comencen a ballar això.
I escolta'm, la calçotada sempre té aquesta connotació sexual inevitable, no? De sucar el calçot i la manera de menjar-ho i embrutar-se els dits. Té una cosa...
Tot bon gust, tot bon gust.
Exactament. Doncs hi ha aquest, els Figaflaves són de Valls, precisament, la pàtria de la calçotada. I el disc del 2024 es diu Calçotada. Tots sense, i tenen una salsa dedicada a la salsa que m'encanta, que són així.
Que és sagrada, única i irrepetible, que molt poc la coneixen i han tastat del seu gust tan apetecible. Movem mar i muntanya per trobar-la, val la pena que parible. Jo sé que m'enteneu perquè per ella jo donaria la vida. Quan suco, atatambono la salsa. Que rica la nyora.
Doncs això, la salsa dels Picaflowers. Sempre em poso el pitè.
Flowers, amb aquesta calçotada i amb el Roger Mas i el David Caravent, t'agraden, eh?
El flow que tenen m'agrada molt.
I en directe també són un espectacle per grans i per petits, eh?
És divertit, és molt divertit.
Focs artificials, un show realment que val molt la pena. Una abraçada per tots dos dels Espais Girls a Figaflowers. Déu-n'hi-do quina salsa més ben remenada. Gràcies a tots dos. Salut.
Salut.
Ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa.
Tot és possible un dia de partit.
Caipirinhas pel brasiler, avui amb braçalet de capità.
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de la una, la TDT del Barça-Rayo a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0.
Dissabte tot a l'API web.
I aquest diumenge a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'API al web de Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Linkat.
Linkat.
El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
La companyia de titelles Festuc Teatre adapta Tarzan. En aquesta ocasió, Tarzan serà una nena perduda a la selva que, adoptada per una família de goril·les, es creu una goril·la més. Recomanada per a infants a partir de 3 anys. Del 28 de març al 12 d'abril, al Sant Andreu Teatre. Més informació a sat-teatre.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat.
El 2 d'abril, l'edició de Pasqua del Festival Peralada s'inaugura amb l'oratori barroc Cristo Condenato d'Antonio Caldara. Una obra profunda i commovedora a càrrec de l'orquestra Vespres d'Arnaví, dirigida per Dani Espasa, i amb la participació de les grans veus d'Anna Quintans, Montserrat Seró, Josep Ramon Oliver i el cor Francesc Valls. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
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 A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Fins aquí el suplement d'aquest diumenge. A la redacció avui, Núria Pujades, Marina Laminos, Marta Ferrer, Albert Postils, Miquel Alós, Clàudia Pasqual i també el suport de la Roser Parera, la producció Sònia Olofeu i Eva Catalán, el control tècnic el Blai Iniesta i l'Helena Ramos, el control central Víctor Rodríguez. Ara us deixem amb la TDT de Catalunya Ràdio, avui Barça-Rayo a les dues del migdia, de seguida amb les alineacions el Bernat Soler, Ricard Torquemada i tot l'equip de la TDT. A l'exclusiu digital, des d'ara mateix, a partir de la una, un restaurant caníbal a Berlín de la Paula Molés i també el Tot Gira amb la final de l'hoquei patins Calafell-Liceu. Nosaltres hi tornem dissabte que ve a les 6 del matí. Ens podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/elsuplement i a les xarxes de Catalunya Ràdio amb l'etiqueta Suplement Cat Ràdio. Salut i ràdio per tothom. Bona tarda de diumenge. Que vagi bé.
Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.